Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va inventar l'any 1995, aleshores en la sintonia de Catalunya Ràdio, i que aquesta temporada, com sabeu, fem podcast a través de vilaweb.cat, també en emissió de ràdio a través de més de 150 emissores de tot el país, i els diumenges a les 3 ens podeu veure en vídeo, saludeu, a través del Punt Avui Televisió. Com cada setmana, el Martí Crespo. Què tal, com estàs, Martí?
Bé, saludem.
Joan Jofre, carregat d'Andròmines.
Andròmines.
I avui la nostra convidada és la Mariona Aloy, que és una de les organitzadores de FAP10.org, que és aquest congrés, feu de tot, sobre la fabricació digital, que es fa a Barcelona del 2 al 8 de juliol.
De juliol.
Doncs per això sabeu què és això. El que la gent fa broma és la impressora 3D, és bastant més complicat que això, però deixem-ho en la impressora 3D. D'impressores 3D i FAP10 parlarem en l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com cada setmana, el Martí Crespo, abans de començar, ens situa en la persona que participarà en l'Internauta d'aquesta setmana.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, és que en la persona, potser en el tema, que és bàsicament els Fab Labs, que segons la idea primigènia sorgida al Centre d'Àtoms i Bits de Massachusetts Institute of Technology, el MIT o el MIT, els Fab Labs són un laboratori equipats amb eines de producció digitals, com ara màquines de control numèric, talladores làser, les impressores 3D, ordinadors, programari CAD/CAM, etc., amb una funció principal, que és posar al servei de la societat tota aquesta mena d'eines per construir objectes i prototips i establir, així, una relació directa entre usuari i producció o autofabricació. És a dir, es tracta bàsicament de democratitzar l'accés a la fabricació personal des del coneixement col·lectiu i estimulant la invenció particular. De la mateixa manera que des del coneixement col·lectiu o dels ordinadors personals es van traslladar la realitat a la virtualitat, ara es proposa de fer el camí a la inversa, és una mica passar de bits a àtoms, del disseny virtual a l'objecte físic. La xarxa de Fab Labs en els últims 10 anys s'ha estès des de Boston, que és el lloc originari, a pràcticament tot el món. A casa nostra, per exemple, en trobem a Alacant, Barcelona, Sitges, Vall d'Aura, València, i de tant en tant es reuneixen en un congrés mundial com el que es farà a Barcelona, això com dèiem, del 2 al 8 de juliol. Amb el nom de FAP10 Barcelona, representants de més de 250 laboratoris de 40 països que comparteixen eines, projectes, programes i processos en aquesta filosofia oberta i col·laborativa, es reuniran amb tres grans eixos sobre la taula: la fabricació digital, evidentment, les comunitats emergents i el concepte jove, entenc, de ciutats productives, enteses com a ciutats autosostenibles en el marc d'una economia circular. Suposo que de tot això ja n'anirem descobrint tots els ets i uts en el programa.
La Mariona suposa que el primer que tot el món li pregunta és per la impressora 3D i aleshores ha d'explicar que no és això exactament, no?
Exactament, sí. Sí, la impressora 3D és com el que té més, com ha sigut com més popular, i les veiem constantment a la tele, i hi ha moltíssimes altres eines dintre del Fab Lab que són... La impressora 3D podríem dir que és una cuina al microones. Després tens moltes altres eines a la cuina, i el microones és una cosa que no és imprescindible, però la impressora 3D és algo que sí que ha sigut com...
Bueno, és una mica un emblema, no? Una icona d'aquesta revolució.
Sí.
Però la filosofia de fons és aquesta idea de retornar a la fabricació, diguem.
Sí, de tornar a la fabricació local i que les ciutats siguin autosuficients i productives. Amb aquesta filosofia es va començar a l'MIT amb el Neil Gershenfeld, que és el pare dels Fab Labs, amb una classe molt innocent que era com fer quasi qualsevol cosa. I des d'allà, 10 anys després, tenim 300 Fab Labs. Vull dir, creixen tant que en parlem de 250 fa una estona i ara ja és 300 a més de 50 països. Llavors ens trobem aquí a Barcelona aquest any. L'any passat ens vam trobar a Yokohama, al Japó. Hi ha hagut a Lima, New Zealand. I en aquesta trobada els nous Fab Labs es presenten i parlem una mica de què s'està fent a la xarxa. Aquesta és una trobada una mica més interna, encara que serem unes 500 persones, i després amb la idea de socialitzar i d'apropar i de fer accessible totes aquestes tecnologies a tots els ciutadans de Barcelona i del món, fem un festival al cap de setmana, el 5 i 6 de juliol, que es diu el Fab Festival. I en aquest cap de setmana hi haurà moltes impressores 3D, algunes d'elles locals, com els nanos de RepRap Barcelona, que són de la Fundació CIM, que ells fan moltíssims anys que estan fent impressió 3D molt avançada i per a projectes industrials com a prototipatge ràpid. I allà podrem veure una granja d'impressores 3D autorreplicant-se.
Para. Una granja d'impressores 3D autorreplicant-se fa por, això.
No, gens.
Sí, jo he vist pel·lícules que fa molta por aquest tema de l'autorreplicant. Molta. A veure, què vol dir autorreplicant? O sigui, les impressores fabriquen més impressores?
Exacte, fan peces per fer més impressores.
Però això és el concepte vostre de festival? Perquè jo em pensava que anàveu a tocar música.
Hi haurà música també, hi haurà música també, sí.
Escolta, un fab d'aquests, què necessita tenir? És a dir, sou uns 300 al món, de Yokohama a San Francisco, diguem, què tenen en comú?
Què tenen en comú?
I n'hi ha algú que és rar, que és diferent? O en general tots teniu impressores, talladores, làser, impressores 3D? Com s'organitza una cosa d'aquestes?
Hi ha una base de maquinària que és la que s'ha de tenir per tenir un Fab Lab, i és el que tu mencionaves, la talladora làser, la fresadora, que és com la fresadora és la mare de les màquines, la primera màquina, com la més...
La fresadora, fem cada tots a dir què
és això.
Una
fresadora...
Perquè té una fresa que li va durar molt.
Exacte, i li vas canviant i pots fer moltíssimes coses, des d'una capseta petiteta fins a una casa sencera. Totes les dades es baixen a internet i estiguis on estiguis a qualsevol d'aquests Fab Labs, pots compartir i col·laborar per fer aquest codi en objectes, no? I passes dels bits als àtoms. Llavors hi ha molts Fab Labs i alguns resideixen com el nostre, l'Institut Avançat d'Arquitectura de Catalunya, i altres hi ha universitats de recerca, hi ha privats. L'únic és que tots els Fab Labs han de ser parcialment oberts, llavors han d'obrir al públic amb aquesta filosofia de socialitzar la fabricació digital i posar aquestes eines que havien estat sempre, no sempre, però relegades a centres de recerca o a corporacions, a les mans de qualsevol ciutadà. Llavors tenim els Open Days, que us convidem a venir tots els divendres a Fab Lab Barcelona, al Poble Nou.
On està Fab Lab Barcelona, al Poble Nou?
Sí, a Pujada 102.
I un divendres pots anar allà a fer collareig, diguem-ho així.
Sí. Encara que ens agradaria que fessis altres coses,
però això s'ha de saber, no? O sigui, el problema és...
Això és una molt bona manera de començar modelant algú simple, algú que potser sigui que et faci molta il·lusió, una necessitat molt, i després aprendre a modelar amb 3D i poder crear qualsevol cosa, o baixar-te aquestes dades online i poder millorar-ho o personalitzar-ho per al que tu realment necessites. Llavors és...
Al Vicent li interessa qualsevol cosa que es pugui fer amb pólvora.
Això perquè sóc cueter, però bé.
Valencià.
No, em sembla que les impressores la pólvora no l'accepten, però bé.
Tot arribarà, no? Prova un divendres.
Divendres.
Quin públic us arriba, per exemple, a Barcelona els divendres?
De tot, vull dir, arriba gent enginyers. Que estan, sí, enginyers, però també hi ha molta gent interessada en tot el tema de circuitry, de plaques que tu pots fer domòtica, super accessible.
O sigui, fabricar-te petits ordinadors.
Sí,
són o grans.
Arduino, Raspberry Pis, Arduino primerament. Nosaltres
Arduino, allò que vas dur-te una vegada.
No, jo vaig veure portar la Raspberry Pi.
Ah,
però de fet hi haurà però, les conferències.
La Raspberry Pi sí. Era aquella caixeta de mistos
aquella
que era un ordenador.
Mistos, sí.
Col·laborem molt a prop amb Arduino i amb el Massimo Banzi i el David, que és local, i és una placa on tu pots posar sensors i es pot connectar a internet. Tenim un projecte que es diu Smart Citizen Kit, que és una plataforma que té totes aquestes plaques connectades a tot el món i van contribuint dades amb les quals pots veure doncs, la pol·lució, l'humitat, llavors els ciutadans poden tindre totes aquestes dades ells i poden prendre decisions com a ciutadans de què és el que passa en el seu entorn i li pots posar moltes més sensors. És com, sí.
De fet, Joan, em sembla que a la llista de conferenciants de les jornades del FAB 10 hi ha el senyor Arduino.
El senyor sí? Massimo Banzi. Sí, un dels cofundadors d'Arduino. I el simposi és espectacular. Estarem explorant què és una ciutat del futur i una FAB City, com nosaltres.
I com serà?
Pues serà una ciutat on les dades entren i surten en comptes del model que tenim ara, que és un model on productes entren i surt a basura, a deixalles, no? Surt a, llavors és un nou model en el que no necessites importar productes d'altres països, que és un cost pel medi ambient molt, molt heavy, i amb comptes només et baixes dades online, que pot ser de qualsevol dels laboratoris o de qualsevol espai que està creant.
Però sí, Mariona, per exemple, en comptes d'importar una nevera, me baixa
la impressora 3D i et fas la
i me fas la nevera.
Això és el concepte del circular economy, que també tocarem al simposi amb la Ellen MacArthur. El circular economy sí, és un concepte en el que els productes estan dissenyats pensant en una vida circular, amb el que tot el que composa el producte té després una continuïtat o torna a la persona. O sigui, tu no compres un producte, sinó que tu el fas un leasing, no? I llavors aquell producte no tires la rentadora o la nevera o aplicacions molt simples que deies que si tu vols una nevera pot ser ara mateix que tu tinguis a casa una impressora i se't trenqui la nevera i puguis escanejar amb la teva Kinect de la PlayStation la nansa de la nevera que se t'ha trencat i te la puguis imprimir en 3D. Vull dir, això és algo que ja s'està fent. Llavors és, no?, en comptes de tindre que anar a buscar allà la web, la part, tal, pots fer tu.
Pots fer les peces que s'han espatllat.
Exacte, i clar,
això
no és aquesta...
Això en lloc de fer dissabte farem exacte. Nances de la nevera.
Clar, perquè tenim aquest concepte, no?, de la Build for Obsolescence, no?, que fem productes que estan pensats perquè s'espatllin i en comprem nous. Com has dit?
L'obsolescència programada.
Exacte. I llavors aquest concepte és un concepte molt de comercial i de vendre. I hem arribat a un punt que la Terra i el medi ambient no pot continuar, no podem continuar així. Llavors tens la possibilitat de crear economies que siguin circulars, o hi ha el concepte del cradle to cradle, que el McDougall també estarà al simposi en vídeo per crear sistemes en el que és com la natura, no?, que tot s'aprofita.
El que passa, Mariona, que el que tu estàs explicant, no sé si les grans empreses d'aquest planeta estaran massa d'acord. És a dir, hi ha un punt de crítica al sistema, que clar, els fabricants, o sigui, la gran indústria, si això triomfara, s'hauria de reconvertir radicalment.
Però crec que amb aquesta reconversió hi ha una possibilitat de fer molt de profit. Amb aquesta reconversió tenim...
Sí, però faran menys diners, eh?
És un canvi, els canvis són durs quan tens estructures molt, molt grans on cada peça, canviar-la, doncs...
Ja, podríem imaginar que en comptes de les grans fàbriques industrials que tenim als extraradis de les grans ciutats, de les àrees metropolitanes, com si diguessin que cadascú té la seva fabriqueta a casa...
No, jo crec que és un híbrid.
Sí,
un híbrid, perquè hi ha coses que les has de fabricar de manera més massiva, no? No pots fer-te un got a casa, està molt bé, però vull dir, hi ha mil peces de cotxes que s'han de fabricar. Llavors és un híbrid, no? I és com una transició més progressiva, no és allò un canvi radical. I les coses que es poden produir localment per als ciutadans o a casa teva no tenen per què afectar les grans indústries.
Què passa que aquesta qüestió, diguem que no sé si fa molts anys ja que funciona, però està explotant molt. És a dir, més a més, escoltes més gent parlant d'això. A Barcelona és veritat que n'hi ha com una mena de programa molt específic i que s'hi ha posat molt d'interès en aquesta qüestió, no? Però jo què sé, llegint revistes, etcètera, més a més la gent parla més d'aquestes coses.
Sí, 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 i Barcelona realment s'està convertint com, no sé, com un centre de fabricació digital amb HP a la seva planta de Sant Cugat, apostant fort per la impressió 3D quan feien impressió de gran format, i ara estan començant una planta. Vull dir que no és només els espais com el FabLab o hi ha el FabCafé o altres espais com Made, que és un espai de makerspace, que estiguin fent aquest tipus de fabricació digital, sinó que també tens grans empreses com HP i també tens l'Ajuntament de Barcelona, que és un col·laborador nostre també, que està apostant superfort en tenir a cada districte un ateneu de fabricació, que és un Fab Lab, bàsicament, en el que els ciutadans ara mateix poden anar a aprendre les competències de programació, robòtica...
Com està això? Com? És a dir, en cada districte de Barcelona n'hi ha un ateneu de programació?
Tindrà. No? Tindrà. De moment hi ha un a les Corts, plan per Ciutat de Meridiana, no estan oberts, ara mateix estan...
Fabricant-se.
Sí, exacte. Sí, però tenim programes dintre dels ateneus, com els bailets... i fem esdeveniments amb nanos petits per programació robòtica.
Però la idea, per tant, serà que en cada barri n'hi haurà un espai on els veïns podran anar a fabricar.
Exacte, i qui millor que una persona al seu barri coneix les seves necessitats per al seu entorn. Llavors hi ha una sèrie de programes que s'estan ideant que... ajudaran que els ciutadans puguin apropar-se i fer accessible totes aquestes eines perquè ells puguin decidir què és el que necessiten i puguin prototipar totes aquestes solucions.
I es pot fabricar qualsevol cosa, qualsevol material?
Sí, bàsicament sí. Entre la talladora, làser, fresadora, impressora 3D, les màquines per fer circuits... Realment sí, podries fabricar quasi qualsevol cosa, com diu el Neil Gershon.
Una mica de por, no?
No, gens, al revés. No, jo crec que poses a les mans de gent que té necessitats molt reals les eines per poder produir solucions. En comptes d'anar a una tenda i veure un catàleg de coses que t'ofereixen i després tenir unes opcions, no? Tu realment pots decidir què és el que vols i ho pots millorar i pots ser el creador de tot el que tens al teu entorn, no? De cop comencem, perquè fa molt poc que fèiem tot nosaltres, no? Vull dir, ens hem oblidat molt ràpid de què és produir objectes i què és, que, bueno, vull dir, estàvem als carrers del Born, ja tenim tots els oficis, no? I les guilds, les... les oficis, suposo guilds són com oficis,
sí,
no?
Els gremis.
Els gremis, no? I això, en un període molt petit de temps, ens hem oblidat de com fer coses nosaltres.
No, no, aquí, tornar... aquí mateix on estem gravant l'internauta, aquí a la redacció de Vilaweb, això era una fusteria fins fa molt poc temps, i es feien mobles, no? I ara fem programes, o fem diaris, o fem notícies, no?
Exacte.
Que recuperar una mica aquest espírit de fer les coses, no?
Exacte, i si penses en el, bueno, realment com estem fent les coses ara, que és dissenyar a Suècia, produir a Xina i importar o agafar el material a Brasil, produir a Xina i importar a Barcelona. Vull dir, és que realment, clar, a l'empresa li va bé de números perquè són molt grans i tenen una capacitat molt gran, però realment no és un model de sentit comú, perquè a dintre de les ciutats es pot tenir els materials, les eines i el coneixement, es pot baixar online i pots produir qualsevol cosa localment, no? Que té un impacte mediambiental molt més baix.
I en aquest model, diguem-ne, de tornar a fabricar, de ser, diguem-ne, els ciutadans o les persones, tornar a fabricar-nos les nostres coses, suposo que hi té molt a veure tota la cultura aquesta del maker, no? Vull dir, no sé si el Fab Lab neix ja d'aquesta cultura o s'han trobat...
Què vol dir la cultura del maker?
Del maker és això, les ganes de la gent de fer-se les coses per ell mateix. No? L'any passat, per exemple, doncs ja vam tenir aquí la gent de la Fira Maker, la primera que es feia a Barcelona, que es va fer ara la segona edició.
Sí, el diumenge.
Fa 4 dies, i em sembla que també hi estaves implicada, vull dir que tens feina aquests dies.
Sí, vam
però,
portar...
Suposo que el Fab Lab i Maker, o sigui, la cultura aquesta, suposo que tot conflueix o tot ha nascut del mateix lloc, no? Una mica...
Crec que del garatge, no? Una mica com les companyies de software del garatge que vull fer les coses tu mateix, però sí, són filosofies semblants i sí, són comunitats de gent que vol tornar a fer les coses amb les seves mans, no? Als Estats Units hi ha el Maker Faire, que és... és de Make Media i de Make Magazine, que
una
són...
Una revista potent al darrere.
Sí, el Dale Dougherty, el Mark Frondenfeller i el David Peskovich, que va venir aquí a Barcelona també, que és un dels editors de la revista, i t'ensenyen bàsicament instruccions de com fer, doncs, des de fer domòtica a casa fins fer-te una coberta per a la... Vull dir, i són coses que ens hem oblidat, no? Que ens hem oblidat molt de com fer les coses nosaltres mateixos. Sí, la filosofia és molt semblant, els Fab Labs és més potser de recerca i és, té una visió més de ciutats del futur i de ciutats sostenibles. Clar, és de l'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, però cada Fab Lab és un món, perquè cada Fab Lab viu en un
ecosistema, no?
Exacte.
On diries que això està agafant més? Perquè els Estats Units té un poc aquesta tradició del maker, que dieu, no? De que la gent, els professionals i tal, els agrada fabricar coses en el temps lliure, no? N'hi ha molta tradició als Estats Units d'això. Allà impacta més aquest model o...?
Home, el president Obama, ara la setmana passada, es va fer el Maker Faire a la Casa Blanca i el Neil Gershenfeld, el pare dels Fab Labs, vam estar amb el Mobile Fab Lab, i des del punt de vista dels Estats Units i la seva estratègia d'empoderar els ciutadans, estan impulsant moltíssim tota aquesta filosofia molt emprenedora, perquè realment és com que estàs empoderant a la gent perquè comenci a fer coses. Ells mateixos amb el software ha sigut als Estats Units, a la part de Silicon Valley, com molt obvi, però també amb tot el tema d'electrònica, domòtica i amb crear, bueno, parlem des d'un circuit ben petit fins a imprimir una casa, no? Jo crec que que sí,
imprimir
que...
una casa, has dit?
Sí, sí, s'estan imprimint cases amb grues, sí.
Perdona, un moment. Què vol dir imprimir una casa?
Sí, sí, amb additive manufacturing, imprimir una casa sencera, sí. I llavors també et pots imprimir
és bricolatge,
el WikiHow. Sí, el
WikiHow. Hi ha algun vídeo o algo que ho ensenya?
Sí, i tant, sí. Seguiu la nostra...
O sigui, és igual que fem en la impressora 3D, fer una casa 3D, diguem.
Sí, amb una impressora, amb una boquilla molt més gran. I...
Ja.
Sí.
Amb
un braç robòtic al Fab Lab Barcelona tenim projectes on imprimim estructures molt grans amb un braç robòtic que es diu Cuca, que tenim.
Sí. I la gent viu allà dins.
Sí. I llavors també hi ha el Wiki House, que és una casa que està feta a peces de fusta que es configuren totes, i tu baixes online, ho fas a la teva fresadora i ho muntes tu.
Llavors, un Lego, no?
Exacte. Sí,
et fas les peces i les muntes.
Sí, exactament.
Jo no sé si li passa al Joan Jofre, però jo n'hi ha programes de l'internauta que de sobte en sent molt vell.
No, perquè gens.
Això d'inventar, això de imprimir una casa, em sembla que és una expressió que supera el que jo estava disposat a...
Ah, abans arreglàvem les aixetes, ara les fem.
Sí, clar, amb això es pot... No, el problema és que pots imprimir una aixeta.
Per això les fem.
Bé, per sort suposa que aigua no es pot imprimir, però bé. Tot arribarà.
ADN, sí que s'està imprimint ADN. Yeah.
Bé, la Mariona està disposada... La Mariona està disposada a deixar-me no errat avui. Això és l'internauta d'aquesta setmana. Estem parlant amb Mariona Loi, una de les membres de l'organització del FAB10, fab10.org, que es fa a Barcelona del 2 al 8 de juliol, i que té tot a veure amb el món de la fabricació digital, i com cada setmana també amb el Martí Crespo i el Joan Jofre. Tornem després de la publicitat.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vine, el votem!
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan, expliques el que expliques avui, vas a quedar, però al nivell de...
No, mirarem, avui he portat artilugis, mira, a veure si es veu això.
Sí, ensenya una mica.
Això és un Apple TV.
Molt bé.
I això és un Chromecast.
Ah, aquest no l'havia vist encara i em diuen que funciona molt bé.
Bé, d'això em volia parlar, de com veurem la tele al futur.
Com veurem la tele, el futur o el present? Perquè això ja es pot...
Claro, sí, el futur vol dir demà.
Val, a veure.
Però primer hem de resoldre un problema. Definim tele.
Ai,
som capaços de definir tele? Perquè fa un temps era molt fàcil. Aquella cosa que teníem a la sala, que era grossa, i que hi havia un que tenia un comandament a la mà.
Val.
I que originava les lluites que hi havia per veure qui era el que tenia el comandament a la mà. Ara com podem definir una tele?
Una cosa que té vídeo i àudio,
Perquè, clar,
i veure... Que, i que mires el Mundial.
Sí, però veure, per exemple, TV3 a la carta, tu diries que això és veure tele.
Sí.
És a dir, no estàs res més que veient una cosa que han fet, però que ho veus una mica més tard.
Sí.
Veure VilaWeb TV és tele?
Sí.
Però no té una programació.
No. I veure els TED és veure tele.
Per exemple, també és veure tele?
Sí.
Per què? I si, la, i si veiem TV3 a la carta amb el nostre ordinador, això és veure tele?
Clar.
Però no l'estem veient a la tele.
Té igual.
Vols dir?
Estàs molt filosòfic avui.
Sí, sí. Per, perquè no sabia, no sabia com definir una tele, perquè tothom s'està esbarallant. Bueno, Apple és un cas, Google és un altre, Amazon acaba de treure el mateix producte al mercat, però encara no està disponible aquí. Uns altres que es diuen Roku també han tret un altre artilugi similar, que el que volen fer és que el que nosaltres tenim en multimèdia el puguem veure en una tele, si definim tele com un artilugi molt gran, amb una pantalla molt gran.
Va.
I que es veu molt bé, que té alta definició i que té un so espectacular. Això, si definim com això tele, tots els que, el que ens estan venent això és perquè al final... tot el que tinguem multimèdia ho estiguem veient a la televisió. Per
això,
exemple.
Per exemple, aquest artilugi, jo entenc que això, això és què? Això ho enxufa a on?
Això ho has de connectar en el...
Això és un HDMI per una banda i l'altra no sé què és.
No, l'altra és un micro USB per connectar l'alimentació.
Val, d'acord. Sí. Per tant, és un HDMI.
L'enxufes directament a la tele, a l'entrada d'alta definició de la tele
i ja,
ja tens el Chromecast funcionant.
I què fa això?
Ah, aquí ve amb el què fa. Reprodueix contingut que tu tens en el teu ordinador o que tens penjat al núvol, és igual. Això el que fa és que converteix el teu ordinador amb una... converteix la pantalla del teu ordinador amb la pantalla de la tele.
Val.
I per clar, perquè facin negoci, perquè només venent això per 30 euros no fan negoci.
30 euros val això?
Això valia exactament... 35.
Va.
Però el pots trobar amb descomptat per 20 euros fàcilment.
Va.
Com que amb això no fan prou negoci, el que intenten és després vendre't contingut multimèdia.
Va.
Per això, qui es connecta aquí?
Per això, per exemple, jo tinc l'ordinador obert i entre a veure un programa a la carta de vídeo, li dic passa-m'ho per la tele i m'ho passa
tu per passa la carta. Tot el que estiguis veient en el teu navegador Chrome, que per això és Google.
Clar.
És a dir, et baixes un plugin en el teu navegador de Chrome i el que estàs veient en el teu navegador pots veure a la teva tele.
Però també la web.
També la web, sí, sí, sí. Sí.
No, pot, no només el vídeo, sinó...
Et pot reproduir exactament el contingut d'una pestanya del teu navegador.
Va.
La pestanya que està normalment més a la vista, la pots estar veient. Però si tu vols veure altres coses que t'estan venent o oferint, veus només el contingut d'una pantalla, no tot el contingut del navegador. Google t'intenta vendre pel·lícules.
Tots.
Tots, sí. Google et ven, no et ven, et posa accés a llocs que et vendran continguts. Els de la BBC, BBC no te'l ven de forma gratuïta, però te'l ven. Però hi ha els de la NBA, per exemple, tu et pots subscriure a la NBA... Hi ha el Disney Channel, que també és una part és gratuït. És a dir, et vol vendre continguts. Wacky, aquí a Estats Units ven Netflix, aquí et ven Wacky, que no, jo no assimilaria, però bé, és el més similar possible a Netflix.
Per veure films.
Veure films o veure sèries, tu pagues una quota al mes i quan vols veure una pel·lícula que està de moda, doncs pagues 2, 3, 4 euros més per veure aquella pel·lícula. Amb l'inconvenient que només pots veure el que tens al teu navegador.
Va.
O amb l'avantatge, depèn de com tu miris, que tot el que tens al teu navegador ho veus a la tele.
Va.
Els d'Apple fan una cosa relativament similar, però fixa-t'hi que Apple tenia una altra cosa. Tenia això.
Uh-huh.
I això és un comandament.
Uh-huh.
El qual vol dir que els senyors d'Apple són autònoms.
Minimalista a més no poder, perquè això, clar, menys botons que això és impossible.
Play
tres, no?
I stop.
Bueno, n'hi ha un que diu menú.
I menú. Però això el que fa és et permet ser autònom. O sigui, amb el de Google, si tu no tens ordinador, Tu no tens contingut multimèdia.
I amb el d'Apple sí.
I amb el d'Apple, a més de tot el que tu tens al teu ordinador, que et pot fer una còpia exacta de la teva pantalla en el teu navegador, en el teu televisor, amb la qual tu no només pots veure el que tens en el teu Safari o en el teu Chrome, sinó que pots veure un PowerPoint, per exemple. Cosa que amb el de Google no pots fer, perquè el PowerPoint encara no es pot veure. PowerPoint no, podries veure una demostració de Google en el núvol, etc, etc, etc. Però ja comencem a complicar les coses. Però el d'Apple no, el que tens a la pantalla ho veus a la tele, amb la qual...
El d'Apple és una caixa més gran, eh?
Sí, que és molt similar al concepte que han fet ara els d'Amazon. Uh-huh. Amb el nom comercial de Fire. Fire perquè ara han fet el Fire telèfon, ara fan el Fire TV, o sigui, fan tot el concepte Fire.
Ui, aquest té molts més botons.
Bueno, aquest també és un HDMI. No, no t'ho creguis, no t'ho creguis. Al final són pocs. Hi ha una entrada per connectar-li la corrent,
uh-huh.
Hi ha una entrada per connectar-li l'HDMI, perquè clar, aquest...
Una per, connector, per àudio...
Una per àudio digital i una per connectar-li una xarxa.
Bueno.
És a dir, perquè aquest, el de Google va sempre amb Wi-Fi, o sigui, va amb Wi-Fi o no va, i el d'Apple si pots connectar-li directament la xarxa per Ethernet. I et venen a fer, a part d'ensenyar-te el que tens en l'ordinador, ve a fer més o menys el mateix però autònomament. És a dir, et surten uns quadradets de menú a la pantalla i tu ja desconnectat de l'ordinador pots veure la subscripció que t'hagis fet al Red Bull TV, per exemple, que és força interessant. Sí, et dona ales.
D'acord.
I et permet tirar informació que tu tinguis en el teu iTunes de la casa o de qualsevol dels ordinadors de la casa.
Fotos,
pots veure fotos, pots veure pots escoltar música que tinguis, pots veure vídeos que tu tinguis a l'iTunes. A més de reproduir la teva pantalla, fa moltes més coses i a més és semiautònom. Clar, si ha de tirar de l'ordinador, necessites l'ordinador en marxa. Però si el que tu estàs fent, que és el que volen els d'Apple, és llogant una pel·lícula, perquè no la compres, la llogues, una pel·lícula per veure la tele, l'ordinador el pots tenir parat i no el necessites per
res.
Només amb el comandament vas fent la teva feina. El problema de tota aquesta història són els drets d'emissió. Perquè si tu et mires un Apple TV o un Chrome, és igual, a Estats Units o et mires la pantalla aquí i no té res a veure. Aquí hi ha 7 o 8, 10 canals disponibles i als Estats Units a lo millor en tens 50 o 60.
Va,
però això, això, ja... ens hem de
això ja no, això com la fabricació i l'IKEA no depèn de... No depèn només de, dels...
No depèn de la
depèn
tecnologia.
D'estratègies comercials.
D'estratègies comercials. Depèn de que vulguin posar-ho. Apple és molt més tancat, per exemple. És a dir, tu has de passar per Apple perquè et surti el teu botonet allà. Amb Google no, tu fas la teva aplicació perquè o fas el teu contingut perquè es pugui veure amb el Chromecast i mentre estiguis allà, aquí pau i després glòria.
Molt bé, doncs això ha estat el bricolatge de la setmana del Joan Jofre.
Més informació a comunicacions.cat.
Així a l'internauta aquesta setmana parlant amb Mariona Eloi de fab10.org sobre aquest congrés i festival que es fa del 2 al 8 de juliol a Barcelona de fàbrica.
Deixem insistir que el festival no és de música.
No és de música, de fabricació. Però n'hi ha una cosa que crec que a molta gent li interessarà, que és que n'hi haurà com una espècie de megademo, no?
Mm-hmm. Sí, el cap de setmana, el 5 i 6 de juliol, al Design Hub a Glòries, a plaça de les Glòries Catalanes.
És aquell edifici que està al revés.
Sí, he sentit que a vegades li diuen la grapadora. Però...
Forma de grapadora, tio. Sí, pots, ara ja no, però abans podies grapar l'anella dels cotxes. Ara ja no hi ha cotxes, ni en ella. Però...
Doncs, I què hi fareu allà?
Uh-huh. Tindrem un dia de tallers, a demostracions i xerrades. A les xerrades podeu escoltar més dels conceptes de Fab City, que és des de l'economia circular, com hem parlat, fins al open hardware, al hardware obert.
Ui, això és fabricar-te la càmera.
Exacte.
L'altre dia vam vindre des del Festival de Cinema...
Creative Commons.
Creative Commons, mm-hmm. I un dels temes era un senyor que se fabricava i mateix la càmera.
Exacte.
I feia un documental.
Uau, sí, sí. Espectacular.
Sí. Doncs... Jo ho vaig trobar una mica excessiu, però vaja, cadascú. No és fàcil. Bé, igualment, no em clavaré.
Doncs públics. Cobrirem conceptes no també com la impressió 3D, l'arquitectura avançada, una mica tots els
però
conceptes d'autosuficiència.
Però allà la diguem...
Sí, 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 això seran les xerrades que tindrem tot el dia, el dia 5 i 6, amb gent internacional, gent local... Després tindrem unes demos. Les demos són un projecte que es fa en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, que es diu FAB at BCN. Llavors és identificar a tots els agents de la ciutat que estan fent projectes interessants de fabricació digital i ells vindran a ensenyar-nos doncs, des de com imprimeixes menjar amb 3D i també...
Com? Què? Com?
Sí, hi ha una empresa que es diu Nacho Foods, Foodini, que estan imprimint pizzas, galetes, pots fer dibuixos espectaculars i també tens
però,
la...
Això ho hem sentit, però tu has provat alguna vegada? Perquè encara no he trobat ningú que ho hagi provat.
Heu de venir però, a provar-ho el dia 5 i 6.
Tu ho has provat o no ho has provat?
No, jo veus? Estic esperant pel festival.
És a dir, no trobem mai algú que ens confessi que ho ha provat.
Com s'imprimeix una pizza?
Doncs té unes provetes on posa els ingredients, els ingredients estan completament calculats amb el que tu saps perfectament el que estàs ingerint perquè està tot mil·limetrat i després...
Però l'aspecte no serà de pizza. Ah,
no, sí, 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 és una pizza, és preciosa, són precioses, pots fer dibuixos, pots fer galetes, pots fer... Sí, sí. I fer hamburgueses, també.
O sigui,
pots imprimir-te l'hamburguesa?
Sí, sí.
Aquells motllos, galetes, aquells motllos de les galetes tan macos
no
ja no serveixen per
res. No. I després hi haurà també tallers venen del Japó a ensenyar-nos a com fer-te sabates a mida amb cuir. Mm-hmm. També,
però ara que imprimim el cuir, també.
No, el cuir no. No, no, encara no, però ja hi arribarem a cultivar.
Tot és obert.
Sí, i després tenim molts tallers per nens. Nens per a fer roba interactiva, fer samarretes que...
Roba interactiva, què vol dir?
Sí, amb sensors, i llavors tu pots interactuar amb la roba i amb altres persones, depenent dels teus moviments, pots... I després els nens poden aprendre, que és el més maco, els conceptes bàsics d'electrònica, no? Que és un circuit, que és electricitat, no?
Això és clar que morireu d'èxit, no? Perquè ja aniran...
Sí, i després tenim un altre projecte que és espectacular, que és Inevo, que és un grup de voluntaris que han dissenyat unes mans ortopèdiques, prostètiques, perquè te les puguis imprimir. Llavors, una mà costava uns 10.000, 20.000 euros.
Una mà, vols dir, d'aquelles persones que es tallen la mà, per exemple,
sí,
necessiten una mà artificial.
O que han nascut sense una mà, i llavors estarem amb un grup local que es diu 3D Printing Barcelona, que amb les seves impressores, amb Seba, que m'han dit que em portaran 20, podem fer mans per a veure com es fan, i també per si hi ha gent que les pugui necessitar.
Per exemple, aquesta mà, clar, les mans aquestes són caríssimes.
Caríssimes.
O sigui, les mans ortopèdiques actuals són caríssimes.
Mm-hmm. Aquestes són 25 euros. Sí. Sí,
però es mouen o no? Són fixes?
Sí, tenen uns cordills i van agafats amb una part que poses aquí, llavors quan mous la mà, clar, tens que aprendre, però tenen mobilitat. La idea és que és un prototipatge ràpid que després això evolucionarà amb una mà que s'ha dissenyat.
Amb una mà robòtica i tot això.
Exacte, sí. I llavors altres coses que farem que em semblen superinteressants també, que no, potser no són d'impressió 3D, són tallers d'Arduino també, de tallers d'aprendre com programar, perquè la programació és el latí del segle XXI. No? Exacte. I llavors fem amb el grup d'Arduino, que venen moltíssimes persones d'Arduino d'Itàlia, a ensenyar als nens i als grans com utilitzar una plataforma de hardware obert per fer doncs un sistema domòtic a casa, un exemple que va sortir a La Vanguardia amb el Lluís Amiguet, amb el Massimo Vans, i que va fer una contra, era d'una amiga seva que tenia un gat malalt, i el gat tenia dos, i un podia anar i agafar un menjar i l'altre no podia, tenir una restricció alimentària. O sigui, el gat portava un sensor que amb la placa que estava en aquella porta deixava només entrar l'animaló que necessitava aquell menjar i l'altre no podia entrar. O sigui, que realment les aplicacions, això si ho haguessis encarregat amb una empresa t'hagués costat molts diners, i ara tens a les mans bueno, és que pots fer qualsevol cosa, no? Podries controlar el clima de casa teva amb una aplicació al mòbil, que abans d'arribar a casa dius, ostres, fa calor, tinc un sensor que em diu que fa calor, doncs jo
poso l'aire condicionat en marxa.
Exacte, i arribo en 10 minuts i ja està, i no has de posar-ho a tope i gastar moltíssima energia en un moment perquè ja ha anat pujant progressivament fins que tu arribes a casa i la casa està bé, o fa fred o fa calor.
I això, per tant, dissabte i diumenge?
Dissabte i diumenge, sí.
És obert a tothom, qualsevol persona que vulgui anar pot anar?
Sí, 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 té un cost de 10 euros i podeu comprar les entrades a fab10.org. I també hi ha el simposi, que és el dia 7, que és més avançat i que és potser aprendre que és una ciutat, una Fab City, una ciutat del futur, amb tots els conceptes d'economia circular, d'open hardware, de fabricació digital, autosuficiència, i tenim un...
Vosaltres, quan parleu d'aquests temes, teniu un horitzó de futur? És a dir, aquesta ciutat que torna a ser manufacturera, etcètera, etcètera, què us l'imagineu d'aquí 10 anys, d'aquí 20, d'aquí 5, o això no té massa importància?
No, sí que la té, sí que la té. Potser serà un procés de 50 anys. Vull dir, som realistes també, però clar, no sé, jo crec que aquesta Catalunya és un lloc molt emprenedor, sempre ho ha sigut, i que és Barcelona una ciutat en la que jo crec que té la possibilitat de tirar aquest plan endavant, i més quan tenim una administració pública que té tan clar, tan clar com ho té també l'Obama o els Estats Units, que han de recolzar i impulsar que els ciutadans tinguin a les seves mans les eines que es tenen a corporacions i a centres de recerca, perquè qui coneix millor què és la necessitat real d'un ciutadà que el ciutadà mateix. Llavors això jo crec que ens pot ajudar a agilitzar moltíssim el procés, no? de convertir-se en una ciutat autoproductiva i autosuficient.
I això, estem acabant i no m'agradaria quedar-me sense preguntar-ho, qui està en contra? Perquè m'ha sorprès, per exemple, que abans has dit que Hewlett Packard està precisament, s'ha apuntat al carro de la impressora 3D, sí. I que per tant, diguem, és una multinacional de les que en principi això no li aniria bé, però s'apunta.
Home, sí.
No només s'apunta, sinó que el seu principal centre de producció d'impressores 3D és a Sant Cugat, per tot el món.
Clar, jo crec que el canvi és dur per tothom, i per corporacions encara més, perquè són estructures molt grans i és molt difícil el canvi, no? Però una vegada hi ha una demanda, hi ha una visió clara que això és una demanda del mercat, jo crec que hi ha un canvi, no? I vull dir, el futur és ara, ja no és allò el futur, estem visquent el futur, no? Estem visquent totes les coses que havíem parlat de la digitalització que ja estan succeint. Llavors les empreses estan allò pujant al carro, com dius tu, no? Estan fent aquest salt i estan estan adaptant les seves estructures a uns models molt àgils, que eren de l'emprenedor petitet i de l'empresa petita, on la innovació estava succeint com els garatges de HP, no? a San Francisco, o de Google, o ara les empreses estan emulant, no? aquests escenaris per poder innovar com innova l'emprenedor al carrer, no? I la petita startup. Vull dir, Barcelona està rebosando amb emprenedors, amb startups, amb tenim molt de moviment i és una ciutat que recolza moltíssim els emprenedors.
Es nota molt això, vull dir, des de fora, per exemple, trencats de moviment mundial, Barcelona, pesen això?
Home, jo crec que tenim molts indicadors, no? Tenim el Mobile World Congress, que està aquí a la ciutat, tenim el Smart City Congress, vull dir, Barcelona és una ciutat amb una marca molt potent on les empreses fins i tot venen a desenvolupar el producte per dir que és made in Barcelona, no? És
allò. Sí, venen empreses de fora a Barcelona. Mm-hmm. Sí,
sí, sí, ja, és per fer pilots de productes, és una ciutat que és molt propícia, no? per això. I llavors, clar, crec que té molt potencial ara mateix tota aquesta moguda i estem apostant molt fort. Des del Fab Lab Barcelona, des del 2007, que és el primer Fab Lab a la Comunitat Europea, fins a l'administració des d'Hàbitat Urbà pujant l'obertura d'un laboratori de fabricació, a un Ateneu de fabricació, que és com un equipament d'una llibreria, o una biblioteca, perdó, no llibreria, estic parlant en anglès, a cada districte.
Molt bé. Escolta, jo m'apunto, jo aniré a veure això de les pizzes.
Us esperem.
De les pizzes anirem a provar-les. Perquè és que no en tenim cap experiència.
Sí, tenim 11 panells. Sí, el que tu vulguis. Sí. Personalitzar-te com tu vulguis i una petiteta de cada. Vull dir, aquesta és la bellesa, no? Però tenim 11 xerrades de panells on parlarem de tots aquests temes. Tenim 60 tallers durant el cap de setmana i unes 100 demos amb les que tenim el FAPAT BCN on hi haurà tots els emprenedors locals que estan fent coses espectaculars i jo crec que estarà molt bé. Serà com un maker fair, una mini maker fair que vam tenir, però allò a lo grande. Esteu convidats a venir.
Molt bé, si voleu saber res més, www.fab10.org. Aquesta setmana l'internauta l'hem fet amb la Mariona Aloy, una de les membres de l'organització d'aquest FAB 10 que es fa del 2 al 8 de juliol a Barcelona, amb tot el que té a veure amb la fabricació digital. Mariona, moltes gràcies per la feina que feu i per haver-nos acompanyat aquesta setmana. Joan i Martí, ens veurem la setmana vinent i com sempre ja sabeu, les 24 hores del dia tota la informació la trobareu a vilaweb.cat.
Un plaer.
Les nostres preguntes són incendis que les vostres respostes no saben apagar. I encara feu cara de sorpresa quan un cor inflamable desborda el seu batec. No coneixeu el foc que crema com un cor al cos. Les nostres preguntes són la ràbia que les vostres respostes no saben esquivar. Veureu com un dia serà cendra, tot el que sobre cendra volguereu construir. No coneixeu el foc que crema com un far al pot. Les nostres preguntes són la gana que les vostres respostes no saben satisfer. Encara ens n'oferiu les molles i com deia l'Ovidi volem el pas sencer. No coneixeu la fama acumulada que tenim. Les nostres preguntes són revoltes que les vostres respostes no saben ofegar. Sabem que heu escrit sobre les brases capítols d'ignomínia que no oblidarem mai. No coneixeu la base de la memòria que tenim. No coneixeu la base de la memòria que tenim. Les nostres preguntes són la força que les vostres respostes no saben aturar. Veureu els senyals trencant fronteres, els murs i les barreres que vareu construir. No coneixeu el sud que crema per guiar el nord. No coneixeu el sud que crema per guiar el nord. No coneixeu el foc que crema com un cor al cos.